Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer en aquesta jornada de dilluns, dia 15 de setembre. Tot seguit els avancem en titulars, algunes de les informacions que ampliem tot seguit en aquesta edició de l'informatiu, que obrim parlant a nivell local, que avancen a bon ritme les obres de soterrament de línia elèctrica del monestir de les Franqueses. La companyia Endesa desplaçarà fins a 4 línies àrees a la zona per tal de millorar el servei i l'aspecte visual del monument. D'altra banda, a comarca ens farem ressò que Elisabet Lizaso deixarà l'alcaldia de Camarasa el proper mes d'octubre. La substituirà el primer tinent d'alcalde, Pere Pedrol. L'actual alcaldessa vol fer un pas al costat després de 2 anys exercint el càrrec i seguirà com a primera tinent d'alcalde. A banda d'aquestes qüestions, també tractarem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars.
Farem durant l'informatiu d'avui també valoració del pont de la Diada pel que fa a l'ocupació a la demarcació de Lleida, ja que s'ha tancat amb una mitjana d'un 75%. L'inici de la temporada de bolets justament ha estat un dels reclams, a banda de les propostes també d'entorn de la natura i l'aventura. Justament pel que fa a la temporada de bolets, cal dir que ha arrencat amb força i que es preveu a més bona, gràcies a les pluges regulars. De fet, el mercat Cal Rosal estrena la campanya ja amb els primers rovellons i camagrocs. Parlarem del govern que preveu que tots els municipis obligats a tenir plans de prevenció d'incendis els tinguin aprovats l'any que ve. El director general de Boscos ha explicat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que cal evitar morts per focs en zones forestals properes als nuclis urbans. Més de 300 municipis adherits a la Setmana Europea de la Mobilitat. El tema d'aquesta edició és mobilitat per a tothom i les poblacions inscrites faran activitats com ara bicicletades, caminades o el dia sense cotxes. I en l'àmbit més cultural parlarem de les últimes setmanes per fer la inscripció al 12è concurs internacional de cant líric Germans Pla Ciutat de Balaguer, un concurs que se celebrarà els dies 18 i 19 d'octubre. També recordarem que el Servei Comarcal de la Noguera organitza 5 cursos presencials adreçats a persones adultes. La matrícula és del 15 al 22 de setembre i els cursos començaran el 25 de setembre. També recordarem que aquest cap de setmana ha tingut lloc la segona edició del Festival de l'Aigua Barreig de Camarasa i Sant Llorenç de Montgai, que ha reunit durant 2 dies diferents artistes i grups musicals per mostrar el talent del territori.
I acabarem l'informatiu, com és habitual, amb la secció esportiva.
En l'apartat esportiu d'avui us explicarem que el Club Futbol Balaguer es va proclamar campió de la Copa Lleida després de superar per 2-0 davant el Balàfia en una final ajustada i que no es va decidir fins al segon temps, on Nico Aires i Albert Delgado van anotar els gols de la victòria. També parlarem de patinatge artístic perquè Alba Toribio i Caral Barnaus, patinadores del Club Petit Hermans, es classifiquen per participar als campionats superiors de després d'assolir bons resultats en les seves respectives competicions.
Obrim l'informatiu parlant que les obres de soterrament de les 4 línies elèctriques a l'entorn del monestir de Santa Maria de les Franqueses avancen a bon ritme. L'actuació, que té un cost de més de 300.000 euros, finançats íntegrament per Endesa, permetrà desplaçar fins a 4 línies aèries de mitja tensió per alliberar visualment el conjunt patrimonial i millorar la qualitat de subministrament elèctric al centre històric de Balaguer.
El paer d'entorn natural, Guifré Ricard, acompanyat de la paera d'urbanisme, Laia Vilardell, ha visitat l'estat dels treballs i ha recordat que es tracta d'una actuació llargament esperada, prevista ja des de l'any 2011, que finalment s'ha pogut recuperar ara. Ricard ha subratllat que l'obra suposa un salt endavant en l'àmbit patrimonial com en les infraestructures de la ciutat.
Bé, doncs aquesta obra és una obra que hem pogut recuperar, era una inversió prevista des del 2011, és una inversió que paga completament 100% FECSA Endesa i en aquest sentit doncs, hem pogut recuperar una obra tan important per Balaguer, en diferents sentits. En primer lloc, perquè soterrem aquesta línia elèctrica que està darrere de les Franqueses i, per tant, no hi haurà aquest impacte visual a tot l'entorn protegit del monestir de les Franqueses, i per segon costat o per un altre costat millorarem tot el que és la xarxa elèctrica que afecta al centre històric i per tant hi haurà una millora en la connectivitat elèctrica de tots els veïns i veïnes que viuen al centre històric.
La intervenció preveu substituir les actuals torres per 5 nous suports metàl·lics i estendre 2 circuits soterrats de 2.400 metres. Això permetrà millorar la seguretat i introduir cablejat amb més capacitat, capaç de donar resposta a futures necessitats de consum. En aquest sentit, Ricard destaca que la nova infraestructura ajudarà a evitar problemes puntuals de talls de llum en moments de màxima demanda i subratlla que tota la inversió és a càrrec de la companyia elèctrica.
Sí, és perquè quan hi hagi pics de demanda més elevats, doncs que no marxi la llum o que no els hi salti la llum, i en aquest sentit també estabilitzarem doncs aquesta connectivitat elèctrica al centre històric. Això és una inversió, com he dit abans, que pague 100% fixa Endesa.
Tot i que Endesa no ha fixat una data de finalització, la Paeria confia que els treballs puguin estar acabats abans de l'hivern. La col·laboració dels propietaris dels terrenys afectats també ha estat clau per poder dur a terme l'actuació sense entrebancs. Amb aquesta obra, el monestir cistercenc de les Franqueses, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional l'any 84, guanyarà en qualitat paisatgística i es reforçarà alhora la connectivitat elèctrica del nucli antic de Balaguer.
D'altra banda, en un caire més polític, parlem que l'alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso, deixarà el càrrec el proper 4 d'octubre, després de dirigir el consistori durant 10 anys. El seu relleu serà assumit per Pere Pedrol, primer tinent d'alcalde i membre del mateix grup polític, Independents per Camarasa, Acord Municipal, que exercirà com a alcalde fins a les pròximes eleccions del 2027. Lizaso ha afirmat que considera que una dècada al capdavant és un període suficient i que aquest pas al costat busca injectar renovació institucional. Tot i cedir la batuta municipal, conservarà el paper de primera tinent d'alcalde i continuarà al capdavant de les àrees de turisme, promoció econòmica, cultura i salut. Mentrestant, Pedrol mantindrà responsabilitats com agricultura i hisenda. La decisió ja estava contemplada després de les eleccions del 2023, quan Independents per Camarasa, Acord Municipal, va obtenir 4 regidors i Junts va obtenir 3. Lizaso ha ressaltat que, al llarg de tots aquests anys, la col·laboració entre les dues forces ha estat fluida i espera que aquesta sintonia es mantingui. Ja ha confirmat que no tornarà a presentar-se com a candidata en els comicis del 2027. Durant el seu mandat, Lizaso deixa una empremta en la gestió municipal, ha assolit sanejar finances partint d'un dèficit d'1 milió d'euros, impulsar millores en infraestructures com l'escola, els carrers i camins, així com el canvi de la xarxa d'aigua i la substitució dels enllumenats antics per tecnologia LED. D'altra banda, ha liderat la reordenació passatgística de la zona del riu, un espai sensible i protegit, amb polítiques de seguretat i mesures per evitar riscos per als visitants i promoure el turisme respectuós. Durant el seu mandat, s'ha millorat la zona de bany, s'ha reforçat la senyalització i s'ha establert ordenances que han permès incorporar figures com les dels agents cívics. El govern preveu que els més de 300 municipis que no tenen al dia els plans de prevenció d'incendis forestals, tot i estar-hi obligats, puguin disposar-ne l'any que ve, acollint-se a la nova línia d'ajuts de 2 milions d'euros que ha aprovat aquesta passada setmana l'executiu.
A més, el govern vol evitar víctimes mortals per focs en zones forestals vora els nuclis urbans i destinarà 75 milions en 5 anys a fer franges de protecció a pobles i urbanitzacions. En declaracions a l'ACN, el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, ha explicat que tenim una franja de boscos molt propers a les zones urbanes que seria millor que no hi fossin. Diu, no podem assumir el risc de tenir morts per un incendi forestal si tenim capacitat d'intentar protegir la població.
No podem assumir el risc de que tinguem morts per culpa d'un gran incendi forestal si tenim capacitat per intentar protegir aquesta població. Per tant, el que dèiem, els municipis han d'assumir aquesta responsabilitat, s'han d'apoyar en aquests recursos que nosaltres posem a disposició i hem de treballar tots, ens hem de fer nostre aquest repte.
Segons les dades del govern, el Pla Infocat estableix que 757 municipis situats en zones d'alt risc han de disposar d'un pla de prevenció d'incendis forestals per al seu àmbit territorial, però actualment només poc més de 400 els tenen aprovats. La resta, o bé no n'han tingut mai, o bé els tenen caducats o pendents de revisió. Per això, el govern articula ara una nova línia d'ajuts per facilitar als ens locals la redacció d'aquests plans abans de la pròxima campanya forestal. Minguell reconeix que els mitjans que s'han posat fins ara a disposició dels municipis perquè poguessin dissenyar i aprovar aquests plans han sigut escassos i opina que 1,5 milions d'euros, com hi havia fins ara, no eren suficients per abordar la problemàtica. Sobretot apunta pel fet que en molts casos es tracta d'ajuntaments petits de l'àmbit rural que tenen una manca de recursos tècnics i materials per poder-ho assumir.
Som conscients que 1,5 milions d'euros, com hi havia fins ara, no eren suficients per abordar aquesta problemàtica d'arrel. I ara s'ha fet un esforç no només econòmic, sinó també de quins tipus de suports admet aquests recursos perquè realment doncs, els municipis puguin tirar endavant aquest canvi de paradigma en la seva seguretat. Per tant, si sumem a una baixa consciència de risc, doncs l'escassetat de mitjans, ja no només econòmic, sinó també la pròpia, diguéssim, escassa capacitat moltes vegades dels municipis més rurals, que són els que tenen realment doncs, moltes vegades molta superfície forestal que ha anat creixent i s'ha anat aproximant a la zona urbana, doncs hem tingut un còctel que al final ens ha comportat doncs tenir moltes vivendes, sí, en situació, molts habitatges en situacions de risc.
El director general de Boscos constata que la redacció d'aquests plans és essencial per dimensionar realment el risc i la població en risc i perquè el conjunt de les administracions, inclosos els consells comarcals i les diputacions, tinguin clares les accions a abordar durant els pròxims anys per aconseguir uns municipis més segurs i més protegits davant de l'impacte dels incendis. Segons Minguell, la prioritat essencial és protegir la població, els béns i alhora no posar en excessiu risc els mitjans d'extinció.
I també dins de l'àmbit de territori parlem que els allotjaments del Pirineu i les Terres de Lleida han tancat aquest diumenge el pont de la Diada després de registrar una ocupació mitjana del 75%. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha explicat que s'han complert les previsions que havien fet per aquest pont dels hotels, càmpings i cases de turisme rural i ha mostrat la satisfacció del sector per aquestes bones dades. Serrano ha destacat també que l'inici de la temporada de bolets i l'àmplia oferta de natura, cultura, aventura i gastronomia han estat els principals reclams de la demarcació durant aquests dies.
Satisfacció de que el pont de la Diada, tant al Pirineu de Lleida com a la Plana, s'ha assumit al voltant d'un 75% de mitjana a tota la demarcació. I bueno, ara ja ha donat pas aquest pont, és el començament de la temporada de bolets, ara ja comença la marava del cèrvol, la gastronomia i la natura i la cultura i el patrimoni és el que ha mobilitzat els clients durant aquest pont.
Els hotels del Pirineu han registrat una ocupació d'entre el 80 i el 90% i el de les Terres de Lleida han arribat al 40%. Per la seva part, els bungalows dels càmpings han tingut un 60% de les seves places ocupades, mentre que a l'acampada els registres han estat inferiors. Les cases de turisme rural han arribat al 70% d'ocupació. Pel que fa a les empreses de turisme actiu del Pallars Sobirà, les pluges de la nit de divendres a dissabte i el cel ennublat de dissabte van fer que no arribessin les reserves d'última hora. La temporada de bolets ha començat amb ganes en algunes zones de Catalunya. Així ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies el micòleg Juan Martínez de Aragón, investigador del Centre de Ciència Tecnològica Forestal de Catalunya, que pronostica una temporada boletària bona gràcies a les pluges continuades. Tot i això, en comarques com el Berguedà, els boletaris han tingut feines per a omplir el cistell. On el cistell sí que està en plens era el mercat de Cal Rosal, a Olvan, que aquesta setmana passada ha engegat la campanya. De moment s'hi poden trobar ceps, camagrocs, rovellons i ous de reig.
Des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, l'investigador Juan Martínez de Aragón assegura que la temporada de bolets ha començat amb ganes. Segons explica, ja hi ha zones del país on la producció d'algunes espècies és notable. És el cas dels ceps, pinetells i rovellons, així com apagallums, mentre que a les àrees de mitja muntanya també comencen a aparèixer els primers camagrocs. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, l'investigador assenyala que les pluges continuades de l'estiu permetran una nova temporada bona. La de l'any passat va ser gairebé de rècord i sembla que es deixa enrere els anys més difícils de sequera. Que la temporada hagi començat a principis de setembre és, segons ell, tornar a la normalitat. Tot i això, adverteix que la calor pot ser un factor determinant.
Tenemos una temporada del 2024 en la que casi batimos récords. No los batimos, pero nos quedamos como la tercera año más productivo en Cataluña. Se puede encontrar mucha cantidad de setas por los bosques de Cataluña, desde camagrocs, muchísimos, porque fue un año muy húmedo, y rovellons y pinetells.
L'investigador lamenta que encara hi hagi visitants que malmetin els bolets, que no són comestibles. Recorda que molts animals se'n beneficien i que aquests bolets exerceixen una funció clau al bosc. Tot apunta que la falera per tornar al bosc es repetirà aquesta tardor. Des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya defensen que cal establir mesures per regular aquesta activitat i garantir la salut dels boscos. És necessari, subratlla l'investigador Juan Martínez de Aragón. Segons ell, la societat està totalment preparada però falta voluntat política per tirar-ho endavant.
Un total de 307 municipis catalans s'han inscrit fins al moment a la Setmana Europea de Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre arreu del continent per promoure hàbits de mobilitat sostenibles, segurs i saludables. El tema d'aquesta edició és mobilitat per a tothom i el lema és Combina i mou-te. L'objectiu és posar el focus en garantir un sistema de transport accessible per a tothom, que sigui segur, sostenible, assequible i inclusiu. Es tracta també d'assegurar la igualtat d'oportunitats de manera que l'accés al transport públic no es vegi condicionat per factors com el nivell d'ingressos, el lloc de residència, el gènere o les capacitats individuals. Els pobles i ciutats adherits es comprometen a celebrar al llarg de la setmana diferents activitats per al foment de la mobilitat sostenible. Fins ara els municipis inscrits han confirmat 459 activitats, de les quals 79 seran bicicletades, 97 caminades i 102 seran celebracions del Dia Sense Cotxes, que es farà el dia 22 de setembre i consistirà en tancar el pas de vehicles privats en els emplaçaments que es determinin. A la comarca Noguera s'han sumat a aquesta setmana de mobilitat europea els municipis d'Age i les Avellanes. En total, 144 ajuntaments han realitzat mesures permanents de mobilitat sostenible, com ara carrils bici, camins escolars o la conversió de carrers en zones de vianants. El departament organitza de nou l'activitat Quin soroll que fem a les ciutats de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. Les persones participants escolliran dos punts de la ciutat per mesurar el nombre de decibels amb un soròmetre. Després podran plantejar mesures per reduir el soroll. Com cada any, el departament posa a disposició dels ajuntaments un catàleg amb indicadors per portar a terme activitats durant la Setmana Europea de la Mobilitat, amb previsions econòmiques, recursos necessaris, recomanacions i propostes per a fer-ne difusió. Encetem el bloc cultural parlant que arriben les últimes setmanes d'inscripció per al 12è concurs internacional de cant líric Germans Pla, ciutat de Balaguer. El concurs se celebra els dies 18 i 19 d'octubre. El concurs de caràcter bienal, adreçat a joves cantants d'entre 18 i 35 anys, s'ha consolidat com una plataforma important per al descobriment, l'impuls i la projecció de nous talents lírics d'arreu del món. Entre altres objectius, també busca apropar el cant líric a la ciutadania i donar a conèixer la vida i obra dels Germans Pla, destacats músics del segle XVIII amb arrels balaguerines.
Els aspirants de qualsevol nacionalitat podran inscriure's al concurs fins al 25 de setembre. Ho podem fer a través del formulari d'inscripció disponible a la web del grup d'Art 4. Per a la fase de selecció, que es farà de manera telemàtica, caldrà presentar una gravació d'una ària d'òpera i un lied realitzades en els darrers 12 mesos. Les fases semifinal i final seran presencials i obertes al públic i se celebraran al Teatre Municipal de Balaguer els dies 18 i 19 d'octubre. El concurs posarà a disposició dels participants un pianista acompanyant per a les fases finals. Enguany, el certamen arriba amb un increment en la dotació dels premis. Ofereix 4.000 euros pel primer lloc, atorgats per la Paeria de Balaguer, 2.000 per al segon, que atorga la Diputació de Lleida, i 1.000 per al tercer, de l'Associació Cultural Grup d'Art 4 de Balaguer. A més, el guanyador del primer premi participarà en una gira de la Xarxa de Músiques de Joventuts Musicals de Catalunya, i tant el primer com el segon i tercer premi actuaran en el cicle de música Germans Pla, ciutat de Balaguer, de l'any 2026, en una remuneració de 500 euros cadascun. A més dels guanyadors principals, el concurs otorgarà 5 premis especials, el premi al millor intèrpret de lied, atorgat per la Fundació Victoria de Los Ángeles, que consisteix en una beca per participar en les classes magistrals de la Fundació, premi Amics de l'Òpera de Lleida, que inclou un concert remunerat a l'Auditori Enric Granados, premi Festival de Música Antiga dels Pirineus, amb la participació a l'edició de l'any 2027 del festival, el premi Fundació Òpera de Catalunya, amb un contracte per participar en una de les seues produccions, i premi del públic, que inclou un concert remunerat en el cicle de música Germans Pla, ciutat de Balaguer. El jurat estarà conformat per grans professionals del sector, entre artistes i representants d'importants institucions musicals de l'estat espanyol.
I també us recordem que el Servei Comarcal de Català de la Noguera organitza 5 cursos presencials adreçats a persones adultes. La matrícula comença aquest dilluns i ho farà fins al 22 de setembre. Els cursos començaran a partir del dia 25 de setembre.
Els nivells que s'impartiran són l'A1 i l'A2. Així ho destaca la responsable del servei aquí a la comarca de la Noguera, Mercè Coll Riba, que també diu que la resta de nivells es poden cursar en línia o a Lleida Ciutat. Els cursos a distància estan adreçats a persones catalanoparlants que vulguin perfeccionar el seu nivell de català, tant escrit com oral. Els cursos presencials que s'ofereixen a la nostra comarca són de nivell inicial i bàsic, per a no catalanoparlants. Tots els cursos permeten obtenir certificats oficials equivalents als de la Secretaria de Política Lingüística. Es troben més informació al web cpnl.cat. També es pot contactar amb l'oficina del Servei Comarcal de Català, que està ubicada al Consell Comarcal de la Noguera, trucant al telèfon 973 44 89 33 o bé escrivint un correu electrònic a noguera@cpnl.cat. Finalment, des del Servei Comarcal de Català de la Noguera també es fa una crida a participar al programa Voluntariat per la Llengua, que es realitza durant tot l'any. Per a més informació, els interessats es poden adreçar també al Servei de Català.
Si neues les mans, podràs acollir el ventre del sol.
I acabem aquest bloc abans dels esports parlant que Camarasa i Sant Llorenç de Montgai han acollit aquest passat cap de setmana la segona edició del Festival de l'Aiguabarreig, un festival que ha reunit diferents artistes i grups musicals del territori que han mostrat el seu talent. El certamen musical es va iniciar el passat divendres al camp de futbol de Camarasa amb un concert a càrrec del grup ponentí de versions rock de Reference. Dissabte el festival va continuar amb un vermut musical a l'Espai Natural Protegit Maria Rúbies de Camarasa, amb les actuacions del Luna Quartet, que va oferir versions i composicions pròpies, i del cantautor barceloní Amarals Balaguerines Joan Blau. L'esdeveniment cultural va realitzar el seu tancament a la tarda a la llera de la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sant Llorenç de Montgai, amb un concert de vespre i nit a càrrec de la banda d'estil indie del cantant i trompetista trempolí Marc Bousque i de la DJ i polifacètic artista Tropical Mystic. La tècnica de turisme de l'Ajuntament de Camarasa, Eva Roma, ha fet una valoració molt positiva de la segona edició del festival, destacant la participació de la gent i la bona música dels grups participants. Tot i avançar la data de l'esdeveniment per aprofitar el bon temps i el pont de la Diada, la resposta ha estat molt bona.
Doncs el festival ha anat molt bé, la participació ha sigut molt bona, també el cap de setmana ens ha acompanyat. Aquesta segona edició el que sí vam fer és adelantar-la 2-3 setmanes. L'any passat es va fer l'octubre i l'hem avançat una mica cap al setembre, aprofitant aquest bon temps que gaudim aquests dos dies. I la veritat és que hi ha molta gent, l'espai natural està preciós i els grups han acompanyat amb la seva bona música i bon ambient.
Roma també ha destacat el creixent talent musical emergent de la Noguera i de les comarques del voltant, com el Solsonès o el Pallars Llussa.
Sí, l'any passat ja vam començar amb talent emergent. La veritat és que estava limitat, molt limitat a la Noguera, però clar, de seguida doncs, hem tingut d'obrir-nos una mica més, doncs, perquè sí que és cert que el talent emergent està creixent i doncs, tenim apostes de Solsona, de Tremp, però sense deixar d'anar molt lluny, d'acord? Llavors, el grup, per exemple, que va vindre el primer, que van vindre l'Enna Quartet, són de Solsona, tenen 19 anys, també buscaven presència femenina en els grups. I, bueno, aquesta la proposta l'hem fet amb Pau Ferres, que aquest any ha col·laborat amb nosaltres, i la veritat és que penso que ha sigut molt equitativa i ha agradat a tots els públics.
De cara al futur, Roma ha avançat que la idea és que el festival continuï sent de dia i apostant per talents de proximitat en un ambient familiar.
El que pretén és que no sigui un festival de nit, és un festival de dia que va de les 11 del matí fins a les 10 i mitja de la nit. D'acord? Llavors, el que pretén és buscar talent de proximitat, si pot ser més gent molt millor, i donar visibilitat a aquests joves que comencen i que tinguin l'oportunitat de fer-ho amb nosaltres, i que les famílies també tinguin un espai on puguin estar gaudint d'un dia en família.
En aquesta segona edició destaca que un 50% de les actuacions és a càrrec de dones, que era un dels objectius del festival, que un any més dona visibilitat a artistes i talents del territori. I fet aquest apunt, us deixem a la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim l'apartat esportiu parlant de futbol perquè el Club Futbol Balaguer es treu l'espineta de l'última edició i s'adjudica el títol de la Copa Lleida després de superar per 2-0 davant el Balàfia en una final igualada i que no s'ha decidit fins al segon temps. El primer temps va tenir poques ocasions on la més clara va ser pel Balàfia, amb un xut que va fer lluir a un Kerke que va tenir l'oportunitat de demostrar la seva qualitat davant la baixa per sanció de Mario Moriano. Una de les sensacions aquesta pretemporada és Nico Aires, que va tornar a ser decisiu un cop més i va obrir la llauna pels balaguerins, aprofitant una centrada de Grau i anotant de cap al minut 64. Amb el gol, el Balàfia va apretar i va sortir l'atac per igualar el partit, però el Balaguer va aprofitar un contraatac en la recta final del maig, on Albert Delgado va materialitzar el segon gol al minut 89 i va assegurar que el trofeu no es tornés a escapar de les mans. L'entrenador del primer equip del Balaguer, José T. Tomás, va fer una valoració positiva del partit, destacant que va servir de molt per la preparació de l'equip de cara a l'inici del campionat del grup 2 de Primera Catalana.
En resumidas cuentas, yo creo que un partido igualado, con dos buenos equipos, partido de pretemporada, donde se acusa el calor, el cansancio, la acumulación de semanas, la falta de ritmo de competición, porque llevamos pocas semanas jugando, pero yo creo que en resumidas cuentas, pues bueno, un partido por parte del Balaguer bueno para terminar la pretemporada y prepararnos pues para lo que va a ser la realidad, ¿no? Que no es otra que el inicio de liga, que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.
Tomàs va confessar que la victòria els va servir per treure's l'espineta de la derrota de la temporada anterior de la final de la Copa Lleida, on els balaguerins van caure per la mínima, perdent per 0-1 davant el Borges Blanques, i ho veu com un premi a l'esforç i al treball realitzat en la pretemporada.
Cuando llegas a las finales, sea la competición que sea, gusta ganar. Se entrena para intentar ganar los domingos, y cuando estás en pretemporada, pues entrenas para intentar hacer un buen trabajo y llegar bien al inicio de liga. Durante esta pretemporada, pues llevamos 2 años donde hemos competido en Copa Lleida. El año pasado se nos escapó la final por un 0-1 con el Borges, y este año teníamos la posibilidad de, pues como bien dices, de quitarnos esa espina y de ganar la Copa, ¿no? Yo creo que es un premio para los jugadores, tanto para los que ya estaban el año pasado, que estuvieron en esa final, como para los que han venido nuevos.
Amb la consecució del torneig, el conjunt de la capital de la Noguera ha signat una pretemporada perfecta, guanyant tots els partits que ha disputat i arriba a ple de moral per afrontar la primera jornada del curs del grup 2 de Primera Catalana el pròxim diumenge a domicili davant de la Unió Deportiva Parc de Barcelona. I ara deixem el futbol i passem a parlar de patinatge artístic, perquè Alba Toribio i Caralba Arnaus, patinadores del Club Patí Térmens, es classifiquen per participar als campionats superiors. L'entitat esportiva de la localitat de Térmens consolida un nou èxit esportiu. Dues de les seves patinadores s'han classificat per competir als campionats superiors autonòmics de patinatge artístic en modalitat lliure. L'Alba Toribio ha tornat a assolir la puntuació necessària per classificar-se al Campionat de Catalunya Superior en la categoria infantil de la modalitat lliure, nivell 11. El campionat tindrà lloc els dies 20 i 21 de setembre al pavelló municipal de Banyoles. Per la seva banda, Caral Barnaus ha aconseguit la classificació per participar al Campionat Federació en la categoria Menjamí de la modalitat lliure, nivell 11, que se celebrarà els dies 27 i 28 de setembre al pavelló municipal de Tremp. Aquest any és el primer que la Caral competeix en la categoria World Skate de patinatge i celebra el seu primer any al nivell 11 amb aquesta classificació pel Campionat Federació. Aquestes classificacions són un reconeixement al treball constant i compromès de les darreres temporades, sempre amb l'acompanyament i la direcció tècnica d'Helena Sanz, entrenadora del club, que ha sabut maximitzar el potencial de les patinadores i portar-les a assolir grans fites dins de les competicions oficials de la Federació Catalana de Patinatge. Des del Club Patí Térmens han volgut reconèixer l'èxit de l'Alba i la Caral i les animen a continuar gaudint d'aquesta experiència única a l'elit del patinatge artístic català.
Arribem pràcticament a la recta final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que destaca una fotografia en la part central de la portada amb una de les nombroses representacions teatrals que s'han dut a terme al llarg d'aquests darrers dies a Tàrrega, i destaca que Fira Tàrrega rep més de 100.000 persones en un esdeveniment cultural que ha tornat a ser un èxit. També diu que el govern central declara il·legals 414 pisos turístics de les comarques de Lleida perquè no compleixen els requisits fixats per l'Estat. I també es fa ressò que el canvi climàtic costa 207 milions d'euros a l'economia de Ponent, segons un estudi a nivell internacional que alerta que d'aquí uns 4 anys el cost econòmic dels efectes podria superar els 1.200 milions d'euros. I en l'àmbit esportiu, Marc Márquez, el Messi de les motos, guanya a casa de Rossi. Diu que si Márquez suma 3 punts més que el seu germà en la pròxima cursa a Motegi, es tornarà a proclamar campió de MotoGP. La Mañana també destaca que les xifren les pèrdues de la calor a Lleida en 207 milions d'euros aquest any. L'estudi conclou que els costos dels fenòmens climàtics podrien pujar fins als 1.231 milions d'euros el 2029. En clau cultural diu que Fira Tàrrega baixa el teló amb un 75% d'ocupació i més de 14.500 entrades venudes, un 2% més que l'any passat. I també diu que la Manga.com supera les expectatives en la seva primera edició, a l'aglutinar un gran nombre de visitants, i es preveu una segona edició. L'àmbit esportiu diu que el Camp d'Esports va treure ahir a la tarda els mocadors contra el govern de la Paeria, i el Lleida Club Futbol va debutar a casa amb una derrota per 0-2 enfront el Tona. I finalitzem el repàs de les portades dels diaris amb el Punt Avui, que obre amb un reportatge en el qual diu que les calorades obliguen a avançar cada cop més a l'agost la collita de raïm, que es feia a la tardor. I en l'àmbit esportiu obre portada amb un Barça brillant, que localitza contundentment el València per 6-0. Amb aquest repàs a les portades dels diaris, així donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dilluns.